Bona tarda, a les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Una dècada sense perdre en competicions domèstiques, 12 anys sense fer-ho en Lliga regular i 19 sense patir una derrota a la fase regular a casa. Les xifres parlen per si soles i l'endemà de trencar-se totes aquestes estadístiques amb la victòria del Mataró a Can Llong és de justícia fer bandera d'elles i dir amb orgull que durant anys i panys el Natació Sabadell de waterpolo femení ha signat una ratxa per la qual el terme històric queda curt. Per fer-nos una idea més real, l'any 2001 va ser quan el club va perdre l'últim partit de Lliga regular a casa fins ahir. Ràdio Sabadell ni tan sols existia. Quatre de les jugadores que ahir es van enfrontar al conjunt maresmenc encara no havien nascut. A Can Llong encara li faltava un any per ser inaugurat i la secció de waterpolo femení, dos per ser professional de totes. I a la portada del Mundo Deportivo d'aquell dia es destacava el gol 100 de Rivaldo amb el Barcelona i a la fotografia el celebrava amb Dani García Lara, aleshores jugador davanter del conjunt blaugrana. Va ser a la Copa al camp de la Gimnàstica Torrelavega. Pràcticament 20 anys des de l'última desfeta en Lliga regular a casa fins la d'ahir. Això sí, amb justícia per 8-10 contra un Mataró que ja s'havia endut als penals la Supercopa d'Espanya de Can Llong. Era de preveure que enguany la cosa estaria més igualada al waterpolo femení estatal i de moment la hegemonia del Natació Sabadell femení ha quedat trencada en el capítol estadístic. Un bon toc d'atenció a les portes de tot el que ens ve a sobre ara. Supercopa d'Europa, Eurolliga i uns títols nacionals que es presenten apassionants.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un divendres més al control de so. Comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Sobretot, molt de waterpolo amb Mati Ortiz, que serà la primera que ens visitarà. El waterpolo, com diem, ens ocuparà els primers minuts de programa, però també farem la prèvia de l'Andorra-Sabadell amb els dos entrenadors i amb les estadístiques imprescindibles en aquesta prèvia d'un autèntic partidàs. Entre d'altres, també acompanyarem Iker Pajares a Doha, on avui s'estrena el Mundial d'Squash.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol ja té a la butxaca el bitllet pels 700 de final de l'Europa League. L'equip perico, amb dos homes de més des de la primera meitat, va golejar ahir per 6-0 el Ludogorets Razgrad búlgar. També s'ha classificat matemàticament el Sevilla gràcies al 2-5 d'ahir a Luxemburg, al camp del Dudelange. En canvi, el Getafe va tornar a perdre a Basilea. Dani Olmo és la gran novetat a la llista de Robert Moreno pels compromisos de la selecció espanyola contra Malta i Romania. El fill de l'exentrenador del Sabadell, Miquel Olmo, rep així la recompensa pel seu gran any al Dinamo de Zagreb. Ansu Fati, per contra, no ha entrat encara en aquesta convocatòria. I el Barcelona visita a partir de les 7 la pista de Zalgiris Kaunas en una nova jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Pesic recupera l'escorta Pau Ribas, que encara no s'ha estrenat aquesta temporada per lesió. Ahir el Madrid va remuntar amb un parcial de 8-26 per superar l'Estrella Roja a domicili a Belgrat per 60-75.
Han parlat en les últimes hores
Pablo Machín, entrenador de l'Espanyol.
Hemos roto el maleficio de cada vez que jugábamos aquí siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a llegar esa victoria? Segundo también, y creo que los futbolistas así lo hemos hablado también en el descanso, lo que querían era dar una alegría lo más grande posible a esta afición que todavía no le habíamos podido brindar una victoria. Así que creo que habíamos hecho méritos y esfuerzo reconocido por ellos, pero al final pues las victorias es lo que nos gusta a todos.
I a les xarxes socials.
Una imatge de Sandra Santanyes a Instagram amb el següent text: la cara que se't queda quan diumenge s'ha de votar el duatló i només ha sortit a córrer un dia. Duatleta, diu la Sandra de Pacotilla.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a les 3, quan acabi el programa, arrenquen dos enfrontaments de la Lliga dels Emirats Àrabs Units: el Fujairah contra Hatta Dubai i Ayman contra Al-Khalei Korfakan.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exdavanter del Centre d'Esport Sabadell, Àlex Cortell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Passant de les dues, el Mataró va trencar ahir un munt de ratxes positives de l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo Femení i és de justícia, destacat en una cosa com l'altra. D'una banda, els mèrits del conjunt de Marina Zablitz, del conjunt Marsmenc, imposant-se per segona vegada a Can Llong aquesta temporada. La primera havia estat després d'un empat als penals a la Supercopa, però sobretot per l'altra també d'unes ratxes que la veritat és que són espectaculars, històriques, del Natació Sabadell. Per exemple, 8-10 va ser el resultat final ahir a Can Llong i deixa enrere 241 victòries consecutives de l'equip sabadellenc a la fase regular de la divisió d'honor femenina, el que és una autèntica animalada. Va viure aquest partit en directe a la piscina al Pau Vituri. Com estàs, Pau?
Hola, Adri, bona tarda.
Avui t'explotarem una mica més del compte, després parles d'Antonio Hidalgo i de la prèvia del partit contra l'Andorra, però crec que era de justícia avui entrar pel waterpolo i que ens comentessis algunes dades que són espectaculars. Jo, per mi, si m'he de quedar amb una, evidentment perquè és la més gran i segurament la més destacada, la de temps que feia que el Sabadell no perdia un partit de Lliga de fase regular a casa.
Sí, són 19 anys. De fet, allò buscant és que no hi ha ni arxiu històric, no, per saber allò, anar mirant avui a hemeroteques, etc, i no hem trobat ni el rival. Això haurem de fer la consulta al propi club, però des del 10 de gener del 2001, que clar, aquí també hem de revelar una mica converses que teníem ahir al WhatsApp, que dèiem, ostres, clar, però és que el 2001 igual no estava ni inaugurada la piscina de Can Llong, i dèiem, no, clar, és que es va inaugurar el 2002, o sigui, fins i tot aquesta derrota, aquesta última derrota no va ser ni a l'actual centre del Club Natació Sabadell. Un reguitzell de dades. Realment, si comptem des de la derrota al play-off contra el Mediterrani, són 214 partits invicta de l'Astralpool a la Lliga. Si comptem la derrota contra l'Ondarreta al 2007, l'última en fase regular, estem parlant de 241 victòries consecutives.
És que clar, això ha generat, clar, un munt d'embolics amb molts, sí, companys que potser no segueixen tan habitualment al waterpolo i que han agafat dues xifres, les han barrejat i les han publicat tal qual. Clar, al final és, última derrota va ser contra el Mataró en Supercopa després d'un empat. Aquí està el petit matís, perquè clar, el Mataró és la segona vegada que aquest any guanya aquí a Sabadell, però la primera va ser la tanda de penals i per tant continuava invicta l'equip. Si ens centrem només a la Lliga i incloem els play-off a la Lliga, és la que tu comentes del Mediterrani, diria que 2010,
2 de maig del 2010, que és la que comentava el company Jordi Sánchez també just abans just després del partit.
De fet, és el típic partit o la típica eliminatòria que hem fet esment 18.000 milions de vegades cada cop que parlàvem amb Jennifer Pareja i amb Laura Ester, que són les dues waterpolistes del Medi, que aquest estiu, aquell estiu del 2010, canvien el Medi pel Sabadell i per tant en aquesta ratxa increïble portaven un parell de partits més, no? Perquè havien guanyat, sí, amb el Mediterrani. Si anem a la fase regular, com comentes, 2007 a terres madrilenyes contra un equip que no existeix, l'Ondarreta del Corcón.
I el 10 de novembre, que és curiós també, d'aquí dos dies, sí, es compliran, sí, 12 anys d'aquesta efemèride, però el que dius, diria que estava Pili Penya en aquell,
sí,
equip.
Sí, 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 correcte, estava Pili Penya molt jove en aquell moment, i si fem referència, com comentes, a la última derrota en fase regular a casa, Pau Vituri diria que tenia 10 anys.
10 anys.
Servidor 12... I,
que...
sí, sí, clar, és que si et pares a pensar així, quatre jugadores de les que ahir van jugar contra el Mataró no havien nascut encara.
Rutariño, Laia Rion, Judit Prados i Nona Pérez eren les quatre jugadores d'ahir.
I moltes d'elles eren nenes.
Sí, sí,
no,
sí, sí.
No és que fossin tampoc molt més grans. Diria que la més veterana, crec de memòria, que és Laura Berzón.
És Caterina Tanqueyeva, la russa.
Ah, correcte, Tanqueyeva.
Però després tindríem, sí, a la Mati i a la Maika.
Crec que és del 87 Tanqueyeva, del 89 pot ser Berzón o del 92. O sigui que tots estan aquí amb un marge que, sí, tindrien, no arriba tampoc
a... No eren majors d'edat.
No, ni molt menys, ni molt menys. I Can Llong encara no s'havia inaugurat. O sigui, això per fer-nos una idea de les xifres. Evidentment, a l'hora de fer balanç, Maika García, una de les capitanes, la boia, parlava amb aquest punt de tristor de saber que s'havia trencat la ratxa.
Una mica... decepcionada, potser, no sé, trista. Però bueno, ara ens hem de posar les piles, a pujar els ànims, i que ara tenim encara molts títols per aconseguir aquest mes, és un mes intens, i ja està, i a la tornada ja veurem què passa.
Ho deia ara la Maica. Pau, el d'ahir contra el Mataró era el primer gran partit que acollirà Canllong durant tot aquest mes. Per davant, dos partits de la selecció espanyola contra la Lliga Mundial, amb Maica també a la convocatòria, la Supercopa d'Europa contra l'Horizonte, la fase de grups de l'Eurolliga. Clar, aquí el dubte és, s'ha trencat l'hegemonia. Això és un indicador de canvi de tendència o és una trencadissa en l'estadística i prou?
Opinió personal, jo crec que al final tenim un escenari que també s'havia donat fa no massa, com diem, amb el Mataró quan havia, per exemple, guanyat la Copa de la Reina, aquí a l'any del centenari.
Aquesta sí que es va narrar a Ràdio Sabadell, sí. El 2016.
O el mateix Mediterrani, quan va guanyar també la Lliga. Al final eren equips d'un nivell similar.
Potser un pèl inferior i ja era sorpresa, però sí que no hi havia la diferència abismal de campanyes enrere.
És que segueixo pensant que l'Estralpul és superior, pel que fa a plantilla, i més tenint en compte que ha de rebre dos reforços en breus, si és cert que per l'Eurolliga, com són Mònica Egens i Gurpreet Sohi, les
dues canadenques, sí.
Però que al final han de jugar a Eurolliga i...
Sí, estan al caure, no? Perquè han de venir també per la Supercopa,
diria. Ho explicava David Palma, que viatgen del 19 al 20, per tant, en qüestió de 10 dies les tindrem ja per aquí, a les dues canadenques. Per tant, al final l'Estralpul ha de ser superior, sobretot també amb un aspecte fonamental del partit d'ahir. Ho vam explicar a la prèvia. El Mataró havia jugat 3 partits d'Eurolliga en 3 dies la setmana prèvia. L'Estralpul feia 2 setmanes que no competia i el cert és que és un equip que està en ple procés d'acoplar peces.
Eren conscients les jugadores de totes aquestes xifres o no?
Eren conscients a mitges. Ara que parlàvem de la Maica García, li comentàvem aquesta qüestió. Evidentment, són conscients que feia molt que guanyaven, que no tenien aquesta sensació de la derrota a sobre, però exactament. I m'agafo unes paraules que va dir Antonio Hidalgo a la roda de premsa de l'altre dia, post partit contra el Badalona. Nosaltres fem la nostra feina.
No parlant de waterpolo, no, Antonio Hidalgo? No.
Nosaltres fem la nostra feina de tenir les dades i fem bé aquesta feina, però ells evidentment no són del tot conscients d'aquesta magnitud.
Nosaltres no pensem en això tampoc, anem a, ja et dic, partit a partit. No sabia quants partits, sé que portàvem unes quantes lligues sense perdre cap partit regular, però bueno, al final havia d'arribar el dia i ja està. Nosaltres tampoc fem més sang del que hi ha i res, hem tingut la sort de gaudir molts partits, algunes de nosaltres, d'aquestes victòries, i ara és un equip totalment diferent i estem, bueno, acabant de compatibilitzar totes les jugadores per jugar bé.
Doncs amb naturalitat s'han pres aquesta derrota, Pau.
Com ha de ser?
Una Maica García, i aquí escoltarem ara una Mati Ortiz també, que són, entre cometes, perquè fa mal veient el seu DNI parlar de veteranes, però de les jugadores més experimentades d'aquest Natació Sabadell i que han viscut precisament part del que comentàvem abans, de les poques derrotes que hi ha hagut.
És que a mi m'agradaria fer aquest treball exhaustiu, De les 241 victòries consecutives, no hauran participat a tots els partits perquè sempre hi ha alguna lesió,
rotacions,
algun descans, algun motiu personal, etc. Però d'aquesta plantilla, de l'actual, només la Mati i la Maica són les úniques jugadores que van estar presents aquella temporada de la derrota al Corcón contra l'Ondarreta l'any 2007.
I que potser han jugat 70-80% de tot aquest gruix de partits de la ratxa.
Sí, sí.
Al finalitzar el partit a Canllong, ahir el Pau Vituri també xerrava una estona, ara que escoltàvem a la Maica García, que hem escoltat també avui al Cafè de la Ràdio, amb la Mati Ortiz, amb una altra de les jugadores més consolidades d'aquesta plantilla i que han viscut tot aquest procés.
Estem ara al final del partit contra el Mataró, aquesta derrota per 8-10 que ens ha deixat a tots una mica en xoc, no? Perquè no estem gens acostumats, ja ho vam dir després de la final de la Supercopa d'Espanya, que al final era un títol menor, però una derrota en Lliga, el cert és que feia molt que no la vèiem, i estem amb una de les capitanes de l'equip, amb la Mati Ortiz. Mati, què tal, com estàs?
Hola, bueno, ara una mica tocada, però bueno, tocada que al final significa perdre un partit, però no significa ni perdre cap títol, ni molt menys, i seguim amb moltes ganes de seguir jugant.
Deixa'm, ara entrarem a analitzar el partit, deixa'm posar-te en un compromís. Tu te'n recordes d'una sortida a la piscina de l'Ondarreta el 2007? Molt jove, 17 anys, suposo que l'hauries tenir, 17-18 anys, no?
Sí, més o menys ja ha plogut molt i ara que m'ho dius recordo molts partits allà, que de fet a vegades penso, uau, l'Ondarreta lo que ha sido, Però sí, me'n recordo moltes coses d'aquestes i al final són molts anys ja jugant.
havia de passar, no ho dèiem ara, algun dia més un equip amb tants canvis que encara s'està acoplant contra un equip rodat que venia de jugar 3 partits a l'Eurolliga, aquestes coses al final són esport, no? Són coses que passen.
Sí, jo crec que al final són coses que han de passar, de fet, han de passar per seguir mantenint una mica aquesta tensió, de tenir sempre humilitat, no? Que jo crec que al final aquest equip la té i la té molta. I doncs de ser realistes, de seguir treballant, de seguir amb molta ambició, de seguir lluitant i demostrar al nostre públic també que evidentment volem seguir guanyant i volem ser campiones de tot. Llavors seguirem treballant, seguirem pulint errors i seguirem fent feina.
I això també de posar en valor, no?, el que ha estat i el que serà segurament també la secció en els pròxims anys de waterpolo, però un equip que ho havia dominat tot, que al final tots ens hem d'acostumar, no?, a aquesta nova realitat i, com diem, posar en valor tot el que s'ha fet aquests anys.
Sí, és el que dius tu. Jo crec que aquestes coses també fan valorar una mica doncs, tot el treball que hi ha darrere. Al final hi ha moltíssim treball darrere, que costa molt, que no es veu, que quan guanya sembla que no sigui res, que tot és fàcil, i bueno, ara es demostra que al final, doncs, si vols guanyar qualsevol equip de la Lliga d'Europa, s'ha de treballar. Crec que també no hi ha cap equip de la història de cap esport que s'hagi mantingut històricament per sempre el número 1. Llavors, bueno, crec que cal caure per tornar a aixecar-se.
Tota la raó del món. El partit, Mati, avui el Mataró ha sortit molt fort. No sé si amb aquest punx del que dèiem d'haver jugat l'Eurolliga el passat cap de setmana o què, això segurament ho sabreu millor vosaltres, però heu entrat al partit en el segon quart, us heu posat amb el 6-7, semblava que l'empat estava allà a tocar, però a partir d'aquí avui no era ni el dia ni la segona part en atac, no?
No, jo crec que hem començat, no sé si la paraula és relaxades, no? Però sí que és veritat que ja s'han començat molt fort. Potser també és veritat que els ha afavorit una mica el fet d'haver jugat a Europa, doncs, perquè al final comences a rodar abans, no? Comences a agafar intensitat abans de venir contra nosaltres, però bueno, ho teníem allà també. Crec que hem fet errors que potser no hauríem d'haver comès, que havíem estat treballant també i ha sigut doncs, falta d'encert, falta de potser relaxació, no ho sé. I bueno, al final doncs, el resultat el que ha sigut, ho hem treballat, ho hem intentat, encara queda molta lliga.
I a rival, no?, que també s'agraeix dins de les dues derrotes, no?, que portem ja aquesta temporada, una en penals, va ser un empat tècnicament, però s'agraeix, suposo, no?, que hi hagi rival i que us ajudi també a donar un puntet més.
Sí, jo crec que sí, crec que és bo per aquest esport i per nosaltres també, no?, per venir aquí cada dia amb la il·lusió, que no és que l'any passat no ho tinguéssim ni els anteriors, però al final doncs això et motiva més a entrenar cada dia més fort. I jo al final també em quedo amb una cosa del públic de que quan hem marcat crec que era el 8-10, tot el públic ha començat a aplaudir igualment, que jo pensava, bueno, el partit està fet perquè ja no podem guanyar, però bueno, és aquesta cosa que dius, bueno, aquesta rivalitat també dona una mica més de visibilitat a l'esport, que el públic estigui aquí més enganxat amb nosaltres i de seguir.
De seguir passa per anar directament aquest dissabte a Sant Feliu, no? Això no s'acaba i una altra pel·lícula ara, no? Tornem a una piscina de dimensions petitetes, com ja vam veure a la Copa de la Reina, un altre equip d'una altra lliga. No sé si dir que la Mati prefereix, encara que sigui aquest escenari, el fet d'haver perdut avui, haver de competir ja en menys de 48 hores i tornar a saltar a la piscina.
Sí, jo crec que és bo. Al final, ja et dic, hem perdut un partit, no hem perdut una lliga, llavors encara queda molt de rodatge, queda que ens coneguem encara més, i sí, és una bona manera de seguir, no? De demà ens aixequem, com deia ara, ens deia el David, demà ens aixequem i comencem de nou, o sigui, no significa res, ni hem de sortir d'aquí amb cares tristes, ni... Bueno, pot passar, som conscients, és la realitat, haurem de treballar.
L'última que et faig, Mati, més enllà de Sant Feliu, perquè evidentment és un partit més contra un rival inferior de la Lliga, amb tots els respectes que va al Sant Feliu, al final és així. Sí que és cert que a final de mes teniu dues competicions molt importants, no? Supercopa d'Europa contra Horizonte, fase, la segona de l'Eurolliga també aquí a casa. No sé si dic el que ha passat avui és un avís per navegants, que ja va passar també a la Supercopa, però ni que sigui per tenir una mica més d'alerta al cos.
Sí, tota la raó, no? Al final, doncs, com dius tu, el partit d'avui, el partit de dissabte contra el Sant Feliu, totes aquestes coses al final et fan estar. I nosaltres tenim moltes ganes de guanyar un altre cop la Supercopa, tenim ganes de guanyar una altra Copa d'Europa. Segurament aquest any serà molt més complicat. Bueno, ho farem, intentarem solucionar tots els errors que hem fet aquests dies i doncs anar al 100%, evidentment. Crec que l'important també és l'actitud, el companyerisme, ser un equip en tot moment, quan perds i quan guanyes, i llavors intentarem demostrar, i sobretot al nostre públic també, que, doncs que seguim volent ser campiones.
No se sol dir quan hi ha una derrota, però deixa'm felicitar-te a tu personalment, a la Maica García, que és l'altra jugadora que heu compartit aquest camí i heu fet que passeu directament ja als llibres d'història, perquè són, com diem, 241 victòries consecutives en fase regular. Això no està a l'alçada de qualsevol esportista. el que ha passat avui havia de passar algun dia o un altre, però la vida segueix. Mati Ortiz, una de les capitanes de l'Estralpul, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Havia de passar, com comentava el Pau Vitoria ara amb la Mati Ortiz, i malauradament va passar ahir a Can Llong, ahir a la nit en aquest partit de Lliga, en un horari una mica estrany entre setmana i a les portes, com diem, d'un calendari prou atapeït per l'equip que entrena David Palma. Rematem el tema del waterpolo, de seguida anem amb la prèvia de l'Andorra-Sabadell amb el masculí, que visita una de les poques piscines de la Lliga Premat fora de Catalunya, després de golejar el Catalunya precisament, l'equip de Quim Colet visita el Navarra, de l'ex del club Manel Silvestre, demà. Roberto Valera, un dels joves de la plantilla sabadellenca, espera no endur-se cap sorpresa a Pamplona.
Venen de perdre 18-2 contra el Mediterrani, però bueno, hem d'anar ja a Navarra i esperem que no passi res de l'altre món. S'ha d'anar i s'ha de complir sempre, sigui a Navarra, a Echeide o a Madrid.
Per tant, a priori, un dels desplaçaments còmodes de la Lliga per potencial del rival, no tant per desplaçament. El Navarra suma 3 punts només aquesta temporada, mentre l'Estralpul s'ha situat 5è amb 9 punts i només 2 derrotes contra el Barceloneta i el Terrassa. Dues plantilles renovades, la sabadellenca buscant fer un salt a la classificació i tornar a lluitar colze amb els millors. La del Navarra la comenta així Roberto Valera.
Tenen 3-4 jugadors nous, com tu has dit, l'Hongarès, que va jugar al Ferencváros bé, que va ser el campió de la Champions l'any passat. Bueno, s'ha de jugar. Ja anava errada, pot passar de tot.
Doncs pot passar de tot, tant de bo que es compleixin els pronòstics. Demà a 8:15, que és quan arrencarà la Ciutat Deportiva Maya, aquest enfrontament entre el waterpolo Navarra i el Natació Sabadell, l'Estralpul Club Natació Sabadell. Publicitat, i marxem fins a Andorra i escoltem també Antoni Hidalgo en la prèvia d'aquest desplaçament a Prada de Moles.
No hi juga, però ara mateix és el nom més mediàtic de tota la segona B.
Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, que una figura como Gerard Piqué esté detrás.
Está claro que el nombre de Gerard Piqué pues refleja un poco al club, como es.
No es una sorpresa que un equipo de que esté Gerard Piqué detrás esté arriba en la clasificación.
Partit gran a Prada de Moles, tercer contra segon. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, Futbol Club Andorra, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soc Manu Lanzarote, jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de rima.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda i notícies sobre el panorama electrònic. I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Sis minuts i 2:45 de la tarda d'aquest divendres, 8 de novembre del 2019. Si aneu cap a Andorra demà, abrigueu-vos. Segur que després ens ho explica l'entrenador de l'Andorra, perquè déu-n'hi-do les previsions ara que estàvem mirant aquí la televisió i dèiem neu a tots els Pirineus. Pau Vitori, tornem a parlar amb tu, ara ja no de waterpolo, sinó de futbol. Acabes de venir fa no res de la nova Creu Alta, avui sí. Dia de roda de premsa del míster.
Maques, les imatges de tot nevat, tot blanquet, la Vall d'Aran, Andorra segurament també.
Espero que no tant. com la imatge que hem vist ara de Viella a Televisió de Catalunya.
Sí,
però vaja,
sí.
Ho dèiem, sí, hem tornat a la nova Creu Alta perquè hi ha hagut entrenament. Finalment a Olímpia, no a Sant Oleguer, a porta tancada, com havia anunciat el club a principis de setmana. Primer, al final s'han canviat els plans. Lògic, d'altra banda, jugant també a camp de gespa artificial a Prada de Moles. En qualsevol cas, si et sembla, Adri, comencem pel tema de la temperatura. Anem a, a rematar el tema. Més que res perquè ho patiran els jugadors i ho patiràs tu demà juntament amb el Sergi Garcés.
Per la gent que no ens estigui veient, estic amb màniga curta ara mateix.
I amb l'aire condicionat posat, repeteixo, eh? A 8 de novembre, perdó. Gens malament.
No tindràs problema de temperatura avui.
No, avui estic prou bé, la veritat. En qualsevol cas, demà que la previsió...
Per sota de zero.
Per sota de zero, en algun, al final del partit, zero o per sota de zero?
No, per sota. I fins i tot... Depenent de quina pàgina, però vaja, es parlava de mínimes de fins i tot menys 5, o sigui que...
I amenaça, de neu,
sí,
també.
Sí, de ruixats de neu.
Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, li hem preguntat a Antonio Hidalgo. De fet, fora de micròfons, això es pot explicar abans de la roda de premsa, li hem comentat el famós partit de l'Alcoraz, de d'Òscar.
No he passat tan fred a la meva vida com aquell dia, Òscar. Increïble.
Febrer del 2012.
Sí, a principis, el dia 4 o així de febrer.
Portava poquet Antonio Hidalgo a la plantilla del Sabadell, perquè recordem que venia...
A part recordo que veníem de 15 dies abans haver jugat a Los Pajaritos, també sota zero, amb amenaça de neu, però suportable, feia fred sense més. I la sensació tèrmica d'aquell dia d'Alcoraz, la gent que... Jo recordo, tinc imatges de gent del Sabadell amb manta sobre manta i manta al camp glaçat, Pino Zamorano, que no va deixar jugar amb escalfadors, a David de Navas, que va passar un fred terrible sota pals, els jugadors patinant perquè no era herba, sinó directament era gel, el que hi havia sobre el terreny de joc de l'Alcoraz. Demà no s'espera
No. I Antonio Hidalgo ha dit que ell recorda haver de posar el dit sobre la pilota perquè per l'efecte del vent doncs no es quedava quieta en cap moment. Déu-n'hi-do. No s'espera tant de fred demà.
Si no pleguem, eh?
Si no, sí, i influirà també el vent en aquest aspecte. Però ell mateix ha estat l'encarregat de matar tot el tema ja dels graus i de les temperatures.
El futbol farà una temperatura normal per jugar al futbol. Res impedirà el normal funcionament del partit. Això no, jo no tinc en compte.
Bé, temperatura normal per jugar al futbol,
a qui
li agradi, també jugar...
Sí, jo estic d'acord que un cop comences a jugar, després li preguntaré també a Gabri, però jo crec que un cop comences...
Sí, et fiques en el partit totalment. Ho deia, de fet, Aaron Rey deia el dimecres també, que era dels qui preferia jugar també amb fred i si pot ser amb pluja. Bé, ens trobem a poc més de 24 hores, 26 i mig aproximadament, d'un partit espectacular. Deia Ernest Forgas l'altre dia, també aquí a l'Hotel Suís, el partit de la jornada a tota la segona B, tercer contra segon, partit molt important per les implicacions a la classificació que tenen tots dos equips, tot i que encara queda molta lliga, és evident. Però ha ressaltat avui Antonio Hidalgo el paper d'aquest Andorra. Recordem que no perd des de la primera jornada i, com ha dit el de Canovelles, encara no tenien tots els efectius. Des de llavors, 10 partits consecutius puntuant l'equip tricolor, però sí que és cert que al final també li hem comentat aquesta circumstància a Antonio Hidalgo de ser un equip que, evidentment, té mèrit, no?, que estigui en aquesta posició, però no sé si fins i tot també tu, Adri, coincidiràs, que té un puntet més de mèrit pel fet de ser un equip construït a última hora.
Sí, en això estic absolutament d'acord. És veritat que té un matís, que és que té un potencial econòmic que molts equips de la categoria no tenen, però la confecció de la plantilla ha estat molt tardana.
Doncs això mateix és el que ha dit Antonio Hidalgo.
Van tenir molt poc temps, i no és fàcil el que han fet de fer un equip compacte com el que estan fent, jugant amb un futbol i traient resultats. I l'altra cosa també que s'ha de dir és que tenen la possibilitat de gastar molts diners, no? Nosaltres, a alguns jugadors que ells tenen, no podíem arribar.
I a tot això hem parlat i molt de Gerard Piqué. Ahir t'escoltava aquí a l'Hotel Suís, a la promo del partit també, fent una mica de broma amb el Nel Océ i la seva cançó. Més enllà d'això, també té... No sé si parla d'ADN Barça, aquest Andorra.
Sí, s'ha referit a Antonio Hidalgo i ha tingut molt bones paraules, perquè realment hem estat xerrant tota la setmana i crec que és una opinió generalitzada durant tot aquest inici de temporada de l'Andorra de Piqué, l'Andorra que té molts diners, però no com és l'Andorra, com juga aquest Andorra realment en el fons. I Antonio Hidalgo ha volgut destacar precisament això, que al final es tracta d'un molt bon equip de la categoria, que només ha rebut 6 gols, és la millor defensa dels 20 grups del grup tercer de la segona B, i que al final també és un equip que està molt ben treballat, que està compactat, i es nota el passat de Gabri a la Masia.
encaixa molt pocs gols, però perquè també té molt temps la pilota. Intenta jugar des del darrere, en posicions intermèdies, van variant el dibuix, tenen diferents situacions, estan treballats, un entrenador que ha mamat això des de molt petit. Bueno, són situacions que són sòlids, encaixen molt poc, porten només 6 gols encaixats, això diu que defensivament també treballen molt bé i bueno, serà un equip molt difícil de batir, no?
2:45 de la tarda, l'última, Antoni Hidalgo, relacionada amb la convocatòria que acabem de conèixer ara fa no gaire. Ens estem, jo diria que mal acostumant a tenir aquestes convocatòries de 19 jugadors que al final no acaben sent 19 sinó 18 perquè algú cau per al camí. Entra Gerard Marquilles, jugador, sí, del juvenil, un jugador que pot ser central, pot jugar de pivot. A mi el que em diu el nas, sense tenir molta informació, és que potser hi ha algú que no gira el tot rodó.
És el que de moment des del club no han volgut confirmar. L'únic que sabem és que hi ha aquesta convocatòria de 19 homes i quan ja ha succeït aquesta temporada aquesta circumstància, perquè...
Sí, a Oriola, per exemple, amb l'Aleixen Roig, sí, que comentàvem el tema de la lesió...
I algun desplaçament més que ara mateix diria que el Rico Pérez...
Rico Pérez amb Edgar.
Correcte. També. Doncs sempre és perquè hi ha algun jugador que no acaba de girar rodó i per tant veurem si realment és una llista de 19 però viatgen 18, o si realment viatgen 19 i fins a l'últim moment doncs Antoni Hidalgo no es decideix per fer servir aquest home que està amb molèsties i entra Gerard Marquilles a la convocatòria.
Qui no ha entrat? Boris.
Correcte. Vam dir entre setmana que s'havia exercitat amb el grup, està en aquesta fase final de la seva recuperació, però avui directament Antoni Hidalgo l'ha descartat per viatjar a Prada de Moles, per viatjar en camp, i un Antoni Hidalgo que sí que és cert que després de la lesió de l'Aleix Roig, que recordem s'estarà 4 mesos de baixa, avui ha expressat la seva preocupació pel tamany que se li ha quedat la plantilla.
Cada cop són menys, i quan dic que cada cop són menys és perquè tenim jugadors que estaran mesos fora de l'equip i això amb una plantilla de 22 i quan només tenim 19 jugadors més el Marquilles, el Vallalta i l'Esturgó, bueno, això resta possibilitats.
Clar, al final Jurgi encara li queden un parell de mesos si no vaig mal comptat, Aleix Roig, ahir parlàvem d'aquests 4 mesos de recuperació, Jesús Olmo, Antonio Romero ja tota la temporada, o sigui que al final molt curta d'efectius aquesta plantilla amb tantes baixes de llarga durada.
Aviam si hem de començar a pensar també ja en tema de mercat d'hivern que queden 2 mesos, però vaja, això ja és una altra pel·lícula.
I a tot això, del desplaçament de demà, les entrades, ara ja sí,
ja està, s'ha acabat.
Està tancat el termini, amb xifra ja final de quantes ha retirat l'afició arlequinada.
242, gens malament. I de fet, t'explicaré una curiositat. L'altre dia que teníem aquí, entrevistàvem per telèfon a Joseba Irazusta, recordava aquest desplaçament amb especial efecte a Andorra, sobretot per la quantitat d'arlequinats que s'havien desplaçat. Repassant la crònica d'aquell partit, posava, diria que era la crònica del diari de Sabadell, 250. Déu-n'hi-do. Per tant,
han passat 20 i escaig anys
i el suport serà similar.
Sí, serà similar.
Places d'autocar 54, en aquest cas, era un autocar de 55 places, per tant, en sobra una. No
és
sé
a
si
dir, hi ha més d'un i de dos que ha decidit passar un cap de setmana a Andorra. En comptes de pujar i baixar amb l'autocar, ha dit, calla, que farem aquí...
L'hora és molt propícia.
Ni tallar, a més, com deia el Sergi, dilluns és un cap de setmana amb molta activitat comercial al Principat d'Andorra, i per tant, avui marxa la plantilla.
A les 5 de la tarda.
D'aquí a 2 hores i poc, a les 5, justament 24 hores abans de l'inici de partit, marxen cap a terres andorranes. Demà el partit a les 5, per tant, ben atent, tu més calentet que nosaltres. A 4:45 arrencarà la retransmissió, oi?
Correcte, a 4:45 ens hi posarem, insistim, dissabte, no diumenge, que ningú no se'ns despisti amb l'horari del partit. Diumenge tindreu tota la jornada electoral tranquil·líssimament sense futbol per anar a votar, però nosaltres ens hi posarem el dissabte, demà, a partir de 2:45 de la tarda, ja direm. 4:30, sí, sí.
Gràcies, Pau, marxem fins a Andorra, va. Saludem també l'entrenador d'aquest Futbol Club Andorra, un altre dels equips que estan pràcticament des del principi a la zona alta de la classificació, Gabri García. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
10 jornades sense perdre consecutives, cap gol a més en contra en els primers temps, només 6 en total, una de les millors defenses de la Lliga. De moment esteu signant grans estadístiques, eh?
Sí, bueno, contents per això que dius, per des de fa ja diverses jornades, sobretot, pues, està la part alta de la classificació, això et dona pues, tranquil·litat d'alguna manera en el dia a dia, i també el que has comentat, pues, bueno, una part molt important per nosaltres és encaixar pocs gols, perquè som un equip que jo penso que creem bastantes ocasions, i bueno, si som capaços de mantenir pues, la porteria en molts partits a zero, pues, tenim moltes possibilitats de guanyar, i per tant content en aquest aspecte també.
L'any passat hi va haver una inversió gran a l'entitat, nova plantilla, nou cos tècnic, una gran reacció que va acabar amb l'ascens de l'equip. Després va venir, com sabem, la part de la plaça de segona divisió B que va quedar lliure, però em refereixo més a la qüestió esportiva. Aquesta inèrcia positiva de refer-se, de recuperar posicions, d'acabar ascendint, tot això s'està notant, s'està traslladant d'una temporada a l'altra?
Bueno, sí, és important, com ho has explicat molt bé, ja, com tu has dit, vam arribar pues, en una situació en què l'equip no estava a la part alta a primera catalana, i bueno, després de modificar la plantilla, de fitxar jugadors per intentar pujar l'ascens, pues, ho vam aconseguir, i la molta part d'aquella plantilla, o sigui, diria 15 jugadors o 16 jugadors d'aquella plantilla continua amb nosaltres, entre ells 6-7 titulars de l'any passat continuen sent titulars aquest any. Pues si vulguis o no, això pues és molt important, és important, ha sigut molt important, i és una de les claus per les que podem estar ara on estem, no? Jugadors que em coneixen, que jo els conec també millor, i llavors pues, bueno, tot això ens ha ajudat ara, tot i fer aquest salt tan gran de categoria. Pues aquest factor crec que ha sigut molt, molt positiu i ens ha ajudat molt a estar on estem ara mateix.
Molts d'aquests jugadors estaven potser en categoria superior, a tercera divisió, quan van signar per primera catalana, però malgrat tot hi ha dues categories de diferència entre primera catalana i segona B, per tant, tampoc s'està notant tantíssim la diferència, no?, de primera catalana a segona B pel que fa al rendiment d'aquest gruix principal de la plantilla.
Sí, com has dit, pues, ja es van fitxar pues, d'alguna manera jugadors que estaven per sobre de la categoria de primera catalana. Era un equip ja pensat de reforçar-lo molt ja al Nadal per intentar fer aquest ascens, i si no ja tenir la plantilla quasi bé completament feta de cara a aquest any que seria a primera catalana per pujar, diguéssim, si n'haguessin pujat, no? Per tant, ja es va pensar una mica en fitxar jugadors per sobre de la categoria de primera catalana. Tot i això, pues bueno, va ser un any difícil l'aspecte per lo que t'he dit, perquè teníem molt poc temps, 4 mesos, guanyar tots els partits i esperar, i bueno, es va aconseguir, i jo crec que aquesta inèrcia, aquesta dinàmica d'aquests jugadors pues és la que d'alguna manera estem tirant encara, estem aconseguint que es mantingui, no?, a la plantilla.
I així arribem a la jornada 12 d'enguany, en un partit que, com a mínim a nivell de mitjans de comunicació, l'estem venent com un autèntic partidà, si així ho diuen les xifres i els números, tercer classificat contra segon. Us preneu aquest enfrontament, jornada 12 és d'hora encara, com un duel directe?
Sí, el que has dit ara mateix, a dia d'avui, és un enfrontament directe, lògicament, perquè estem a un punt de diferència, hem estat quasi bé des del principi amb molt pocs punts de diferència entre els dos equips. Ara ja d'avui sí que és un rival directe, però crec que el Sabadell és un equip que bueno, està molt més construït des de fa ja diversos anys per assolir l'ascens, no? Cosa que nosaltres doncs, bueno, el que volem és consolidar l'equip, el que el Sabadell ja porta fent anys, consolidar l'equip a la segona divisió B, i a partir d'aquí pues, veure fins on podem arribar, no? O sigui, a dia d'avui sí que és un rival directe, però també sabem que bueno, nosaltres ens agrada estar dalt, evidentment, volem estar en moltes jornades, però el nostre objectiu tenim molt clar, que és la permanència i consolidar l'equip a la categoria.
Interpreto, per tant, ja no parlant d'aquest partit, sinó de la temporada en general, que consideres més favorit estar a la zona alta al Sabadell que no pas l'Andorra?
Sí, home, jo crec que és un club per història, per ciutat, per club, per tots. És un club molt, molt important a nivell estatal, a nivell Catalunya. Per tant, jo crec que el Sabadell és un dels equips amb moltes opcions d'estar-hi moltes jornades al capdavant de la categoria, perquè té un gran equip, perquè té un gran entrenador i perquè és un gran projecte des de fa ja diversos anys que volen tornar a la segona divisió A, no?
Què és el que més t'agrada d'aquest Sabadell en la parcel·la esportiva? Què destacaries més de l'equip d'Antoni Hidalgo?
Bueno, pues m'agrada molt. M'agrada perquè és un equip que li agrada tenir la pilota, que intenta jugar des de darrere. L'Antoni havíem sigut companys al Barça de les categories inferiors, per tant és una mica també pues, té aquesta manera d'entrenar el futbol, pressionar molt. Un equip molt, molt interessant a nivell tàctic, per el que hem vist, i un equip que, a part d'això, del bon gust per tenir la pilota, que té experiència, no? És un equip ja expert i, per tant, fa un equip molt perillós.
Volia anar en ordre cronològic de la teva etapa com a futbolista, però ja que comentes aquest tema d'Antoni Hidalgo, avanço aquesta pregunta. Tu al Barça B vas coincidir amb gent d'aquí de Sabadell com Miguel Ángel Lozano, amb l'ara entrenador del Sabadell B, Nacor Bueno, també amb Antonio Hidalgo, i per això precisament volia vincular el tema, perquè no sé si mantens encara contacte o no, si l'has tingut durant tot aquest temps, o vaja, al cap i a la fi, qui us havia de dir en aquell moment que els dos éreu jugadors del Barça B, que avui us trobaríeu un contra l'altre com entrenadors d'un partit de segona B?
Pues sí, pues no m'ho imaginava, m'ho pensava, la veritat. Amb l'Antoni em van passar diversos anys, com has dit, amb Miguel Ángel, amb alguns jugadors més que han passat pel Sabadell. Jo també he passat pel Sabadell, per tant tinc molt bon record i molt bona experiència a la meva formació d'haver estat allà al club durant 3 anys. I amb l'Antoni, pues sí, hem compartit hores de vestidor, jugàvem quasi la mateixa posició, per tant en molts moments era una disputa entre ell i jo, era qui jugava. Per tant, bueno, ha sigut una disputa sempre molt, molt sana, vull dir, i he tingut bona relació amb ell. No l'hem mantingut amb els anys, perquè bueno, ja cadascú ha anat, jo vaig marxar fora molts anys, però tinc molt bon record d'ell.
Que al final, ara que estàvem recordant, d'una banda serà recordar potser batalletes quan vegis l'Antonio, de l'altra quan vegis l'escut del centre d'esports, perquè com comentes, tu ets de Sallent, abans d'aterrar a Can Barça vas estar 3 anys al futbol base arlequinat, a la vi i infantil, i per tant, clar, potser això a vegades no es té aquest record, no?, del Gabri en categoria formativa, que també va passar 3 anys vestint la samarreta arlequinada.
I tant, no, i van ser 3 anys que vaig aprendre molt, com tu has dit, vaig sortir de Sallent, em va donar l'oportunitat de poder estar allà durant 3 anys i competir a les categories de divisió d'honor amb l'infantil i a l'Alevi, i això d'alguna manera em va servir per poder pues, arribar després als 3 anys següents al Barça. Per tant, tinc un molt bon record, he passat moltes hores a l'Olímpia, que abans era de sorra.
Sí, t'anava a dir això just, que ha canviat, Olímpia, des d'aquell moment fins ara.
Vaig córrer per fora aquell recorregut que hi havia també a les pretemporades i a la nova Creu Alta pues no vaig arribar a jugar, però sí que vaig passar moltes hores a la lavanderia de la nova Creu Alta perquè havia d'esperar que acabessin els jugadors a entrenar per tornar a pujar a Sallent. O sigui que n'he passat unes quantes hores allà i tinc molt bon record tant del club com de tota la gent que va estar en aquella època allà a Sabadell.
Segurament, per tant, serà més especial encara el partit de la segona volta aquí a la nova Creu Alta que no pas el de demà a Prada de Moles. Simplement per acabar, perquè aquí estem acostumats a tenir exjugadors al davant, etc, però això del fred no... sí que ens agafarà una mica de novells, no? Com a mínim aquest any. La previsió és que es jugui sota zero. Això afecta molt o no després al desenvolupar el partit?
Bueno, els que estem fora sí, venim abrigats. Això, doncs, els que estem fora sí que ens perjudica. Els que estan al camp, la veritat que no s'enteraran a part dels primers 10 minuts, o sigui que cap problema, però els que estem fora, que no jugarem, o els que esteu a la grada, la veritat que venim abrigats, o sigui, és un país de fred i ara ha començat aquesta setmana, la veritat que les temperatures han baixat molt, però bueno, en tot cas demà segur que l'ambient que hi haurà, tant de part de la gent d'afició que vingui a Sabadell com d'aquí, ja farà que l'ambient sigui una mica més càlid de lo que marcarà el termòmetre.
I si no, per si de cas, la jaqueteta i la bufanda alguns sí. Ja la tenim a punt pel que pugui ser. Gabri García, entrenador de l'Andorra i, com dèiem, en etapes de futbol base, també exjugador del Centre d'Esports en el seu dia. Un plaer, serà una estona de futbol. Ens veiem demà.
Igualment, gràcies, fins demà.
Hem escoltat, per tant, Antonio Hidalgo. Saludàvem ara Gabri García, el seu homòleg a l'Andorra. Només ens falta repassar les estadístiques prèvies a un enfrontament. Ens les acosta l'Helena Molist.
L'Andorra-Sabadell de demà enfronta el tercer classificat contra el segon, dos equips que passen per un gran moment. Els arlequinats són el conjunt amb millor registre de l'últim mes, amb 9 punts sumats dels últims 12. Per contra, l'equip tricolor no perd des de la jornada 1, amb una ratxa de 10 partits sense perdre. De fet, en tot el 2019 només ha perdut un partit més. Va ser a Primera Catalana contra l'EFAC Almacelles. L'equip de Gabri acumula 900 minuts sense anar per darrere en el marcador, és a dir, no se li avança cap rival des de la derrota en el partit inaugural davant l'Espanyol B. També és l'únic equip de tot el grup 3 de segona B que no ha encaixat ni un sol gol en el primer temps. Els 6 que han encaixat els andorrans han arribat del minut 45 en endavant. Una xifra oposada a la del Sabadell, que n'ha rebut 7, però la majoria al primer temps. El conjunt d'Antonio Hidalgo només ha rebut 2 a la segona meitat dels enfrontaments disputats fins ara. La igualtat es manté si tirem de Maroteca, 6 precedents a terres pirinenques amb 2 victòries tricolors, 2 empats i 2 triomfs arlequinats, 5 gols de l'Andorra i 6 del Sabadell. 4 d'aquests precedents són al grup 3 de segona B, 1 al grup 1 la temporada 1983-84, l'any a Binèfar, i aquell mateix 1983 també es van trobar els dos equips a la Copa. 35 anys té el col·legiat del partit de demà, l'aragonès Sergio Usón Rosell, amb una dècada d'experiència a la categoria. El Saragossa ha xiulat 132 partits a la categoria amb una mitjana de 7 grogues per enfrontament. S'estrenarà impartint justícia contra l'Andorra. En el cas del Sabadell, els precedents són boníssims. 3 partits, cap derrota i cap gol en contra dels arlequinats, amb 2 victòries, 1-0 contra Lleida i el Villarreal B, i l'empat sense gols a l'anada del mític play-off contra l'Eibar.
Hola, sóc Joan Aletjogo, segon míster del Sabadell, i cada migdia escolto Hotel Suisse a Ràdio Sabadell.
Arbitre, per tant, de bons records. Segurament si hagués xiulat el de tornada i Purua encara més, però va ser testimoni de la nova Creu Alta en l'últim ple de l'estadi Creu Altenc per veure el Centre d'Esports contra l'Eibar. Baixem un parell d'esglaons a Primera Catalana. Al Sabadell Nord corona aquest diumenge el seu particular Turmalet. Ho fa visitant el Girona B, és a dir, el líder invicte del grup 1 de la categoria, amb 22 punts de 24 disputats fins ara. Serà la culminació del tram més complicat de la primera volta pels de Can Uriac. Un cop s'hagin vist les cares amb el filial gironí, els homes de Quico Díaz s'hauran enfrontat ja en les últimes 5 jornades amb els 4 primers, Palamós i Mataró a domicili, esgarrapant 2 meritoris empats, a casa contra el Vic, el butxí de la setmana passada dels arlequinats, i ara, com diem, al camp d'aquest filial del Girona. Quico Díaz, l'entrenador del Sabadell Nord, i també el jugador Carlos Silva, creuen que per sorprendre el filial gironí cal ser especialment disciplinat.
Somos un equipo que en bloque bajo no sabemos trabajar. Tenemos que tener las líneas muy juntitas, pero sobre todo en bloque medio, donde cuando podamos robar las transiciones defensa-ataque que sean lo más cortitas posibles para salir en velocidad. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces no eres tú lo que propones, ¿no?, sino lo que el contrario te hace estar, ¿no?
Tenemos una defensa que llevamos 2 semanas que teníamos portería cero. Bueno, sabremos que tendremos que estar juntitos ahí en campo de Girona. Aparte tiene césped natural, es un bonito campo para jugar. Estaremos juntitos y sabemos que con la gente que tenemos arriba tendremos nuestras ocasiones.
L'any passat el filial del Girona va fregar l'ascens. Per sobre, això sí, tenia encara el paral·lel de l'equip aleshores a segona B, afiliat al conjunt gironí. Enguany, però, aquest vincle s'ha trencat, amb la qual cosa el Girona B és veritablement el primer filial de l'equip de Montilivi. Quico Díaz explica que ha millorat encara més la gran plantilla que ja tenien.
Este año han renovado el equipo prácticamente con gente joven, con gente con mucha ilusión. Es un equipo que, aparte de la calidad y el talento que tienen en jugadores individuales, es el bloque, ¿no? El año pasado eran mucho más las individualidades, jugadores con mucho más experiencia, mucho más oficio de otras categorías. Este año son chicos con una media de 21 o 22 años que tienen ganas y tienen hambre de que el primer equipo pueda contar con ellos, porque este año es el filial verdadero.
Un Girona B que ve de no jugar, va suspendre el partit a Can Rosés contra el Rubí per la mort del vicepresident del conjunt vallesà. Per contra, el Sabadell Nord travessa el pitjor moment de la temporada. Els arlequinats no guanyen des del 29 de setembre i han baixat fins l'onzena posició. Diumenge a les 12, el conjunt de Can Oriac buscarà revertir aquesta dinàmica a Riu d'Arenes, on el Girona B no ha deixat escapar ni un sol punt. 10 minuts i les 3, una petita aturada per la publicitat, i a la tornada hem de parlar d'esquash, de bàsquet i d'handbol, entre d'altres.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i, sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Com queda el Congrés després de les eleccions del 10-N? Com es poden llegir els resultats en clau sabadellenca? En parlarem a l'especial Eleccions Generals aquest dilluns des de les 9 del matí al Cafè de la Ràdio. Conversarem amb els diputats sabadellencs que entrin a la Cambra Catalana. I analitzarem els resultats amb Jordi Serrano, Antonio Santamaria i Blai Burgaia. Ens hi acompanyeu?
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, marxem fins al Qatar. Iker Pajares debuta d'aquí una estona aquesta tarda al Mundial d'Esquash, que enguany es du a terme a Doha. Serà la segona participació de l'esquashista sabadellenc en un campionat del món. El 2017, fa un parell d'anys, va caure a la primera ronda i aquest cop la veritat és que l'oportunitat d'arribar com a mínim un pas més enllà sembla immillorable. Pajares reconeix que és el torneig més important de tot el calendari.
El campionat més important de la temporada, el campionat més important de l'any, que és el campionat del món individual. És un campionat d'un quadre de 64 jugadors, on el format d'aquest campionat fa que no hi hagin caps de sèrie. Només els 8 primers van de caps de sèrie, tots els altres jugadors van a sorteig.
I això ha favorit el sabadellenc. El del Malibú Esportiu arriba a la cita com a número 35 del rànquing PSA, la millor posició de la seva carrera, i a partir de les 4, per tant, d'aquí a 1 hora i 6 minuts, s'ha de veure les cares amb el pakistanès Ziad Aslan Amiat, el número 159 del món i un dels dos participants que han accedit amb invitació. En total, al quadre final només hi ha, com escoltàveu ara, 8 caps de sèrie, on destaca, per cert, l'absència per motius personals del número 1 del món, de l'egipci Ali Farag. Pajares admet que ha tingut sort amb el sorteig.
Un quadre molt difícil, amb moltes sorpreses, amb primeres rondes molt, molt dures. Però, bueno, puc dir amb tranquil·litat que aquest no ha estat el meu cas aquest cop. M'ha tocat un quadre molt assequible. M'ha tocat el jugador més baix de la llista amb menys rànquing de tots. He tingut moltíssima sort.
Fortuna, per tant, en el sorteig. Toca demostrar-ho avui, d'aquí una estona, a la pista. En cas de guanyar, diumenge s'enfrontaria el vencedor de l'eliminatòria entre el francès Baptiste Massotti i l'egipci Omar Mossad, subcampió del món l'any 2015. Però això sí, aquí Pajares va aconseguir tombar a la segona ronda de Wimbledon. I diumenge arriba la quarta oportunitat del bàsquet Pia per aconseguir la primera victòria a casa. Recordem que els tres duels que ha jugat fins ara a Can Colapi s'han saldat amb derrota en un pavelló que el vestidor de l'equip sabadellenc tenia clar que havia de seguir sent el Fortí, que va ser durant la segona volta de l'any passat. Curiosament, és a domicili on la Pia està obtenint millors resultats. La setmana passada, ho recordareu segur, es va imposar la pista de l'Alpicat de Lleida per 71 a 112. Un triomf que el jugador Damià Paez espera que serveixi de propulsor de cara a aquest diumenge.
A casa nostra havia de ser un Fortí i no ho està seguint. Llavors la nostra assignatura pendent, a més, és la que potser també ens interessa més, perquè tothom vol que la seva gent i la seva afició vegi i disfruti del bàsquet que fa, i està clar que això ha de ser un trampolí cap a seguir mantenint un nivell de confiança alt. És absurd pensar que aquest nivell d'encert el podem mantenir en aquests percentatges, però bueno, la confiança hi ha de ser, seguim defensa tot el que estem treballant.
Qui visita el carrer Garcilaso aquesta jornada serà el Tàrrega, un nou vingut a la categoria. Això, però, de moment se li està girant en contra del bàsquet Pia, ja que els dos partits que ha jugat fins ara contra equips ascendits, l'Almeda i el Centre Catòlic L'Hospitalet, s'han saldat amb derrota, totes dues, a més, també a casa, a Can Colapi. Paez, això sí, ha assegurat que ja tenen la lliçó apresa. Escolapis i Targarins van empatats a la classificació ara mateix del grup 2 de Copa Catalunya amb dos triomfs i quatre derrotes. El partit diumenge servirà també per trencar aquesta igualtat i deixarà el que perdi en zona de promoció de permanència i el que guanyi fora dels llocs de perill. La cita, com diem, diumenge a les 6 al carrer Garcilaso, aquest bàsquet Pia Tàrrega.
Hotel Suís.
I a la Primera Nacional d'handbol, l'Oar Gràcia tornarà a jugar per segon cop aquesta temporada, dos partits seguits al carrer Bocaccio, allà on de moment ho ha guanyat absolutament tot. Demà visita el pavelló gracienc, el penúltim classificat, el Sant Esteve Sarrovires, un conjunt que, malgrat quedar tercers el curs passat, ha patit un fort rentat de cara i fins ara ho està pagant car. El Sanes només ha sumat dos punts dels 14 que ha jugat, però en canvi van estar a punt de donar la sorpresa la setmana passada contra l'actual tercer classificat a la taula, el Granollers B. Ho recorda així el tècnic del Gràcia, Gerard Gómez.
Van tenir la pilota per empatar i un llançament de l'Alberto Escudero sobre la botzina des de l'extrem el va aturar el Nil, el porter de Granollers. És a dir, que van tenir l'opció d'empatar. Què és això? Que és que no t'has de fiar, i Banyoles és el que ens demostra a tots que no ens hem de fiar.
Gómez es refereix a l'últim compromís de l'Oar, disputat a Banyoles, al Pla de l'Estany, i que es va saldar amb la segona desfeta de la temporada, una derrota que ha allunyat l'equip verd i blanc dels líders, i per tant el Gràcia no pot fallar en el duel de demà a les 6 contra el Sant Esteve Sarrovira, si no vol desenganxar-se del tot dels llocs de fases d'ascens. Un rival que és molt jove i renovat, aquest Sant Esteve, però que Gómez també ha alertat que acabarà reaccionant aviat, tant de bo que sigui, després del compromís de demà a les 6 al pavelló municipal de Gràcia. Informacions en format més breu, dos apunts. La sabadellenca estrena aquesta nit la jornada del grup 4 de segona catalana després de guanyar el derbi contra el Sabadell B a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Els de Jesús Rueda Betis reben en un horari ben peculiar i estrany, divendres 9 de la nit, al Sant Julià de Vilatorta, al municipal de la Creu. Els vilatortins venen de golejar un altre equip sabadellenc, el Tibidabo, en l'últim partit. I d'un partit que juga avui a un que es va jugar ahir, derrota del Badruna Carme Sabadell Masavícola a la pista del nou líder, ni que sigui de manera provisional, de la Primera Catalana de bàsquet femení. El Cornellà va fer valer el factor pista i també la dinàmica favorable per sumar la seva sisena victòria de la temporada, 63-43, per tant, amb 20 punts de diferència contra unes carmelites que es queden ara a la part baixa de la taula amb tan sols un triomf. Demà a 3:15 el club rebrà en aquesta mateixa categoria el Natació Terrassa, i l'endemà diumenge a les 7 el Sant Sant Nicolau jugarà al carrer Jardí contra el Sant Cugat. Amb aquests dos apunts de futbol territorial i de bàsquet femení hem arribat gairebé fins a les 3 de la tarda. Per tant, ens acomiadem. El Toni González des del control de so, qui us ha parlat, Adrià Arroyo, en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Per continuar informats, no desconnecteu del 94.6. També teniu a Twitter, @RadioSabadell, o a radiosabadell.fm, on d'aquí a res, a uns minutets, trobareu aquest programa, aquest Hotel Suís del divendres 8 de novembre del 2019. Pel que fa als esports i al centre d'esports en concret, demà ens retrobem 4:45 de la tarda des d'Andorra, des de Prada de Moles, en el Sabadell en joc del Futbol Club Andorra, Centre d'Esports Sabadell. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.